Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Aquest estiu es viu intensament al Penedès amb 1.001 cites turístiques i al mateix temps el Consorci de Promoció Turística del Penedès prepara amb els cellers la segona festa de la Verema, amb pícnics als cellers. D'aquestes activitats i d'enoturisme en parlem avui amb la Nadala Manovens, tècnica del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Nadal, estem a punt de creuar el meridià d'aquest estiu i quines són les sensacions fins ara? Com va?
Mira, de moment, a nivell d'allotjaments, estan contents perquè l'ocupació és bona, sí? Tot i que hi ha hagut cancel·lacions, però d'una manera bastant ràpida han pogut ocupar aquella setmana que els hi ha pogut cancel·lar, ja sigui per un motiu de Covid o potser si eren internacionals, que són alguns dels que ens han dit que cancel·laven, pues, ràpidament amb gent d'aquí ho han pogut arreglar, diguéssim, no? I ocupar aquella setmana. Per tant, la sensació és molt positiva ara per ara. Dels inputs que tenim amb establiments de la ruta del vi sempre, no? I després, a nivell d'activitats, amb els cellers, també veiem que hi ha molt de moviment i que ara, de cara a l'agost, que hem preparat un horari, diguéssim, d'aquells cellers que obren, també hem vist que hi ha molta oferta, no? Estem parlant al voltant d'uns 40 i pico cellers, dels que estan a la Ruta del Vi, que són uns 70, que tenen obert sempre amb reserva prèvia per temes també de seguretat i de protocols. Per tant, bé, és a dir, tant si ets a fora com si ets aquí al Penedès, no t'has d'avorrir, o sigui que hi ha molta oferta a fer i moltes activitats a fer per conèixer aquest territori.
Aquestes 1.001 cites d'estiu al Penedès, sí, que heu recollit en un web i que es poden consultar, creix molt respecte a l'any passat? O és el fet de posar-ho tot junt quan comptes i dius, ostres, és que d'activitat n'hi ha molta, però ja passaven moltes coses?
Jo crec que ja passaven. El que sí que és cert és que hem millorat amb la manera d'estructurar l'oferta, no? I d'agrupar-ho, pues, per temes. Una mica també vas veient en funció de les necessitats, de les preguntes que t'arriben, quan treballes tots aquests temes amb les pròpies empreses, amb les oficines de turisme, te n'adones que una de les coses que hem de saber fer és com posem aquests aparadors, no? I en lloc de posar una aparador on està tot barrejat, una mica ha sigut com, vinga, doncs anem a fer com seccions. I la part més cultural, que hi ha moltes ofertes des de, com aquí a Vilafranca, no? La visita al campanar, amb la posta de sol, que és una clàssica de fa molt de temps, doncs totes aquestes visites culturals enfocades o plantejades en una part. Hi ha hagut com una mica de boom, això sí, és veritat, de festivals gastronòmics, no? Des de Cortinat, o amb Déu Penedès cap a Vilanova, amb els restaurants, i per tant això també hi ha hagut prou contingut com perquè tingués la seva pròpia pàgina, no? El seu propi apartat. Després la música, també, amb els cellers, no? que també per la necessitat o pel moment, pues, tot és en petit format. Doncs també, i suposo que una mica ja hi era tot això, i ara el fet de plantejar-ho així sembla que sigui més, que realment, segurament si ens poséssim a comptar, veuríem que ha augmentat, no? Però venim d'aquí, ja anàvem cap aquí a oferir molta diversitat de producte i d'experiències. Sí.
A penedesturisme.cat podeu consultar aquestes 1.001 cites d'estiu al Penedès. Per què respecte al turista o al visitant, què tenim aquest estiu 2021? Prima l'estatal? Què està passant?
No, a nivell de mercat, evidentment, el nacional és el que hi ha més, diguéssim, no? Un percentatge més elevat. I aquest estiu sí que el que hem vist, per una mica pel retorn que tenim de les empreses, és que sí que han anat arribant internacionals, sobretot amb estades d'allotjament, i a nivell de cellers aquí potser és on es nota més la diferència, que internacional no n'hi ha tant. Algun celler comença a dir ara, comença, no?, a arribar entre setmana, i realment és poquet, com a mínim per les informacions que tenim ara per ara, i això serà a final d'any, com sempre, poder veure, pues, les visites que hi ha hagut i aquest percentatge de nacional i internacional si ha variat molt. Però bueno, amb aquest informe que va sortir ara fa poc del 2020 ja es veia aquest canvi, que era, vull dir, que ja s'esperava, no? Però ara mateix sí, hauríem de dir que majoritàriament és el nacional.
I recordo també que no fa massa, em sembla, han sortit les xifres o les dades de les rutes del vino d'Espanya.
Exacte, aquest informe em referia.
I la ruta Penedès continua sent la més visitada.
Sí, continua sent la més visitada. Evidentment, totes han baixat moltíssim i segurament també es deu una mica a com som com a territori. Tenim Barcelona molt a prop, no? La situació feia que només poguessis moure't a nivell de, bueno, evidentment, a nivell de municipi durant una bona temporada. Aquí va ser, per exemple, on molts cellers et deia, ostres, ve molta gent del municipi que mai abans havien vingut. I això també ha sigut una constant, no? O gent que veus que les trucades o les peticions d'informació són de gent de per aquí. I bueno, això ha sigut curiós, però si ha servit per fer, no?, descobrir què tenim a casa, pues, benvingut sigui, no? Hi havia, per exemple, la Núria Molís de Blerdo, la que deia, no hem, o sigui, hem tingut moltes més visites i, evidentment, molta gent d'aquí que se sorprenia o que et deia, és que passo sempre i mai havia parat. Bueno, pues vinga, ara ha sigut el moment, sí, sí.
I a més, a Olèrdola, quan hi havia el confinament municipal, els veïns d'Olèrdola tenien l'accés gratuït al jaciment. Per tant, això també és un revulsiu, també ajuda, no?
Correcte, sí, sí, sí.
Clar, és que sovint pensem en fer enoturisme, no sé, a La Rioja, al Priorat, sí. I no coneixes prou bé el de casa, et penses que sí, i ara quan les circumstàncies t'han obligat, doncs ha estat una descoberta, potser.
Una descoberta, sí, sí, i una bona descoberta, perquè molta gent et deia això, no? Ostres, és que no ho coneixia, això també aquí, sí, sí, sí. Vull dir que amb aquesta part contents, diguéssim, no? I que això continuï, és a dir, que la gent del territori continuï descobrint què tenim a casa, sí, sí.
Que encara que ens puguem moure, no?, també reservem aquell dia, aquella tarda, per fer coses al Penedès, una d'aquestes mil i una cites.
Sí, exacte. Una mica també la campanya, no?, de fes turisme a casa, fes turisme al Penedès, el compte amb nosaltres, totes aquestes que ja va començar l'any passat, no? Una mica també van cap aquí, que evidentment volem que vingui gent de fora, evidentment, però també els de casa, perquè a la vegada serem prescriptors de que una persona que coneguis de fora pues li puguis descobrir casa teva més enllà del teu municipi, no?
I si li expliques en primera persona, perquè tu has tingut la vivència, aquesta posta de sol al campanar...
Exacte.
O aquesta copeta en un wine bar, és molt diferent.
Sí, 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 totalment d'acord, és que és així. Jo sempre ho dic, has de viure-ho per poder-ho explicar.
Nadal, aquest estiu està responent a les expectatives que hi havia o eren més altes i després amb la cinquena onada va punxar una mica?
Jo crec que, a veure, expectatives, aquest any és com molt complicat, no?, de dir, marcar-te un indicador o un objectiu, perquè hi ha molts més condicionants que t'ho poden fer canviar de cop. Sí que hi va haver, quan va començar aquesta cinquena onada, el pensar, ostres, les cancel·lacions, no? La preocupació de si tornen a tancar o dels estrangers, no?, que poguessin arribar a venir, perquè hi havia establiments que et deien, pues sí, tinc francesos, tinc holandesos...
Però si després al tornar a casa han de fer quarantena o tenen clar, massa complicat, es desdiran.
Exacte.
I això està
aquí,
passant, suposo.
Un factor, no?, que et pot canviar és el dir, vale, pues en aquest país estan dient que si te'n vas, això, no?, que deies, encara t'hauràs de fer una quarantena de tant. Això feia una mica preocupar. I potser algunes d'aquestes cancel·lacions que ens comenten que hi ha hagut a nivell internacional pot ser que sigui d'aquí, però quan veus que ho han pogut tornar a omplir i que, de fet, arriben a vegades peticions de dir, mira, jo tinc ple, qui té lliure, m'estan demanant això, i déu-n'hi-do les que van passant, no? I que bueno, és una mena també entre els establiments que es puguin ajudar. Això sobretot a nivell d'ocupació, d'allotjaments.
De fet, l'agroturisme, en el moment que es van aixecar els confinaments, va viure un esclat que, pel que dius, no s'ha aturat.
No.
Estan treballant.
Sí, sí, estan treballant. De moment, i sempre ho vaig repetint, és els establiments de la ruta del vi, que és la informació, diguéssim, que tenim nosaltres, perquè la realitat a nivell de territori és molt més àmplia, segurament a nivell de costa o hotels i tal, potser no estaríem parlant dels mateixos percentatges, això segur.
Nadal, hem d'abordar un fenomen que a mi em té encara astorada, encara no l'he paït, que és el dels wine bars.
Sí.
Quin esclat que ha tingut de sí. L'any passat cap aquí, però increïble.
Molt. Jo crec que això neix de la necessitat que els cellers havien de poder continuar oferint un servei i poder-se continuar donant a conèixer, no?, tot el producte que tenen en un espai exterior. Llavors, tot i que és un tema, una activitat que ja es feia i que no estava potser tan visible o no era tan coneguda, la necessitat de poder tindre una experiència, poder passar temps a l'aire lliure, ha fet que molts altres cellers, no, pugin al carro de tindre aquest espai a fora on tu puguis degustar i conèixer els vins i els caves.
Desvinculat de la visita clàssica al celler.
De la visita clàssica al celler, exacte. Que també, al final, el que vols conèixer és la història d'aquell celler, vols conèixer aquell producte, i això t'ho poden explicar pues, entre rimes o entre botes, o t'ho poden explicar a l'aire lliure, no? Vull dir que una cosa no treu l'altra. Jo ara comptava, i per exemple, de cellers oberts, aquest mes d'agost en tenim 47, d'uns 70 que hi ha a la ruta del vi.
Més de la meitat.
Exacte, i són cellers que sí que et demanen, sobretot, pues, una trucada, un mail i fer reserva prèvia per poder garantir doncs, els grups i tota la normativa que se'ns demani. D'aquests, 22 tenen una oferta de wine bar, amb la qual cosa és també important. I d'aquests 22, 15 estan oferint aquest nou producte que s'anomena Picatàs, que és aquest aperitiu, no? Aquest paté rústic del Gall del Penedès, que el mariden pues, amb el seu producte. Per tant, també, no? I això és una opció que té la gent que estigui pernoctant en allotjaments del territori i la gent d'aquí...
Una molt bona opció pels penedesencs.
Que no? Exacte. Sí, hi ha una varietat, uns horaris bastant grans. A la web està especificat aquest tema de wine bar i a cada un et va dient pues, l'horari que tenen. I en aquest punt sí que moltes vegades l'horari ja no requereix aquesta reserva prèvia. Cal mirar cada un, eh? Però majoritàriament hi ha un horari establert i tu d'aquella hora a aquella hora pots estar allà sempre que hi hagi disponibilitat, no? de taula i degustar el producte del celler.
Ha vingut sí, per sí. Quedar-se, no?
Jo crec que sí. És una manera diferent. Fa molt de temps ja anàvem captant, no? És que, clar, quan has visitat un celler i és tal, hi ha gent, sobretot l'internacional, demanava això, poder fer com diferents visites o diferents... Sí, conèixer diferents cellers i poder conèixer aquell producte, però no dedicar-li 2 o 3 hores a una visita. Llavors, això també ha fet que, mica en mica... No? Aquests cellers anessin creant aquest nou producte i sí que és evident que arrel de l'any passat això va ser com un boom. Hem treballat amb ells, hem mirat temes de com ho poden oferir, consultes que tenien, entre ells han anat parlant, jo ho treballo així, jo ho treballo d'aquesta altra manera.
Què és bàsic perquè funcioni un wine bar?
Home, jo entenc que per un usuari haver de fer una reserva prèvia segurament ja et frena una mica.
És una mica murga, sí, però ara ho hem de fer per tot.
Però ara ho hem de fer per tot. Llavors això ara seria una mica així. En un temps normal, el fet de que tu tinguis un espai on te puguis veure a on pots anar i puguis arribar-hi sense haver de lligar massa els horaris, no? Això més imprevisible i que puguis plantar-te allà i t'ofereixin el servei. Que hi hagi una bona oferta, diguéssim, de producte, que això, evidentment, ells ho tenen, i que nosaltres diem el que abans a provar allà és el cava, el vi, no? d'aquell celler, i per tant és el que t'han de degustar. I si ho poden acompanyar i maridar amb productes locals i descobrir-te part de la gastronomia d'aquí al territori, pues, perfecte, no? És un bon maridatge. Sí, sí.
Com el Picatàs, no?
Com el Picatàs, per exemple. Sí, sí, sí.
Una eina que també continua creixent són els punts d'informació turística.
Sí.
Aquest estiu n'hi ha més i són equipaments o entitats que reben fins i tot també una formació, no? Recorda'ns en què consisteix aquest recurs.
Sí, aquest és un programa que treballem des del Consorci, jo diria que des del 2014, i el que fem és tant allotjaments, cellers, empreses de servei turístic, ajuntaments que potser no tenen un punt d'informació turística, una oficina d'informació turística, però que en canvi en el seu ajuntament o en algun altre espai municipal poden donar un servei d'atenció al públic. El que fem és formals amb com has d'atendre aquest usuari que ve com a turista i que sàpiguen trobar les eines i tinguin la manera de trobar la informació de tot això que hem anat comentant ara, no? Per exemple, de que hi ha una agenda, de que hi ha una campanya que es diu Les Mil i Una Cites, de que hi ha aquesta oferta de wine bars, una mica tot això també, ara no, aquest any no ho hem pogut fer, però que puguin conèixer de primera mà algun d'aquests espais, algun d'aquests recursos, que puguin explicar tranquil·lament pues, la visita al Vilamuseu Pau Casals o al Sigfacina o a qualsevol altre recurs del territori i que ho coneguin i que ho puguin acabar d'explicar. I una mica no vol cobrir la feina que fan les oficines de turisme, ni molt menys, però jo sempre recordo l'exemple de la biblioteca d'aquí Vilafranca, que ells són punt d'informació turística, que ens diuen és que va bé, perquè hi ha un moment que l'oficina tanca per horari i nosaltres encara tenim obert. I ells tenen un punt d'informació a nivell de fulletons...
Ah, sí, el vestíbul, no?
El vestíbul, sí. I, bueno, perquè està ubicada en un lloc que segurament és bastant de pas...
Emblemàtic, cèntric...
Sí. I bé, i estan contents, i ells des dels inicis que hi són, i en altres, és un programa que l'impulsa Diputació de Barcelona, i això ho trobaríem a totes les comarques de la província.
Nadal, a quants n'hi ha de punts d'informació turística ara mateix?
Mira, doncs enguany ara ja estem a l'alçada d'uns 50 establiments, entre allotjaments, cellers, empreses de servei turístic, que comentàvem, i entitats, ajuntaments, que també ho són.
Va augmentant mica a mica, hi ha un moment de l'any que feu convocatòria o quan
sí.
Algú en té ganes s'hi suma?
No, en principi cada dos anys obrim convocatòria. El que passa que, com que l'any que no n'hi ha, si veus que tens un volum d'empreses o d'entitats important, doncs ho valores amb Diputació de Barcelona i llavors es s'obre aquell any de forma excepcional. Si hi ha, per exemple, si tinguéssim, no sé, unes 8 empreses que de cop ho volen fer i no toca aquell any, ho faríem. Això bàsicament és un tema també de pressupost per les formacions, sobretot que es fan al primer any, que són molt d'atenció al públic i de com treballar-ho, no? Perquè sempre diem amb els allotjaments, amb els cellers, et trucar algú i dir-te, mira, jo vull vindre a casa teva. Però si en aquella trucada o en aquell mail, en aquella gestió, tu li dones molt més que el de casa teva i li dius, mira, doncs ja que vens aquestes dates, sàpigues que hi ha aquest festival, hi ha el que sigui, no?, en aquell moment que et demani.
Pots anar a comprar préssecs a Sant Pau.
Per exemple, no?, si és època de... No? Ara a l'estiu els diríem això. Està bé perquè li dones ja un... Estàs oferint un valor afegit com a entitat o com a empresa que aquella persona ja t'ho agraeix, no? Perquè li estàs posant com molt fàcil i també l'estàs animant a que, bueno, que aquella estada pot anar més d'un dia, no? O més d'un matí, perquè hi ha molta cosa a fer aquí.
Clar, l'estada és més productiva.
Correcte.
Te'n vas amb més bon gust de boca.
Exacte, sí.
I amb la Nadala també volíem parlar de la Festa de la Verema del Penedès, que se celebrarà el 4 de setembre, per segon any consecutiu.
Exacte.
Una festa que va néixer en plena pandèmia i que aquest any, que estem així, repetiu, però la intenció és que es quedi fixada al calendari?
A nosaltres ens encantaria que aquesta iniciativa es quedés, perquè l'any passat va tindre molt bona acollida. Aquest any a nivell de cellers que hi participen en són 15, i al final el que vol ser és això, una jornada festiva que dona, no és el tret de sortida perquè tècnicament ja fa dies que estem collint, no? Però sí que és una bona època, que ja ha passat aquest agost i és aquests primers 15 dies de setembre, sempre diem que la gent d'aquí, bueno, doncs ja estàs una mica ja connectant amb la feina un altre cop, famílies que potser encara estan de vacances per la canalla, doncs tenen aquells primers dies de setembre encara per fer alguna altra escapada. I és nosaltres creiem que és un bon motiu. I vol ser això, una jornada festiva per celebrar pues, el tema de la collita i una excusa més per vindre al territori i fer altres coses, que poden ser activitats culturals, no?, aquí. S'ofereixen això, aquests 15 cellers, que tots ells pues, han fet el seu pícnic, no? Al final,
bàsicament és un pícnic, no?,
sí,
el celler.
Exacte, és un pícnic al celler, també... Si ens hi fixem, constantment estem anant a fer activitats a fora, que és el que se'ns demana, no? I una mica va néixer arrel d'això, que veníem d'una primavera tancadíssims i vam dir, vale, ara que sembla, no?, que ja podem sortir, que ja podem fer coses, què oferim? Pues oferim aire lliure, oferim contacte amb la natura, veure una feina que és el collir, que, no?, que ve de molts anys, evidentment, i que és bueno, una característica del territori vitivinícola com som, i conèixer a través d'aquesta jornada pues, aquell celler i tots aquells productes que ofereixen. Aquí hi ha varietat, hi ha gent que et fan el pícnic i et donen la cistelleta i tu te'n vas a alguna zona de la finca a fer el teu pícnic i estàs tu amb la teva família això, pues, entre vinyes, sota algun ombra, amb algun arbre i tal. I altres cellers que han anat una mica més enllà i t'ofereixen algun taller per la família, t'ofereixen potser per la canalla pues, el tema del tas de most... Bueno, una mica va més enllà del pícnic en alguns casos. I també veiem això, que intenten, pues, bueno, gastronomia també local, formatges d'aquí o productes molt, molt, molt de la zona. I bueno, creiem que el públic pot anar tant a famílies, a parelles, sempre a grups reduïts, veureu que l'aforament està indicat en tots els casos, no? I des de que es va presentar això ara a principis de juliol ha estat xulo perquè hi ha hagut un degoteig de peticions.
Hi ha moviment.
Que, sí, que hi ha moviment. Hi ha algun celler que ens han dit hem obert el dia 5 perquè ja ho tenen ple. És cert que potser la capacitat estem parlant de 30 persones i, per tant, a vegades arribar a omplir-ho és com molt fàcil, no? Però, bueno, està bé, estem contents i jo crec que els cellers també és una manera més de parlar del Penedès i de donar-lo a conèixer.
Aquí, en aquest cas, la iniciativa sí que busca visitants, turistes de més enllà del Penedès o és indistint?
És indistint. Si aconseguim que a nivell... jo crec que a nivell internacional potser seria més difícil, no?, captar aquest públic. És a dir, la promoció s'està fent molt aquí, a nivell local, i en tot cas, si arriba a gent que estigui pernoctant a nivell internacional i que estigui aquí, i evidentment aquests allotjaments els ofereixen la possibilitat de que hi ha això aquest dia, doncs perfecte, no? Però l'experiència l'any passat era bastanta gent a nivell local, també la situació potser no permetia una altra. Veurem aquest any una mica a veure com va.
On podem consultar quin tipus de pícnic o de projecte, programa ofereix cadascun dels 15 cellers?
A la web de Penedès Turisme. Allà trobareu a la pàgina principal, hi ha un moment que ja parla de la Festa de la Verema, i un cop accedeixes aquí veureu els 15 cellers i cada un, diguéssim, té com una fitxa, no? I allà tenim, doncs, des de què inclou aquest pícnic, el preu, l'aforament que us comentàvem, sempre reserva prèvia, això sí, i en principi aquesta, sí, una mica la informació és aquesta, la que teniu, sí.
I una Festa de la Verema del Penedès que d'alguna manera tanca l'estiu, però enceta una època també molt intensa, que és la de la Verema, com deies, uh-huh. Ja farà dies que s'està acollint, però el setembre també és un mes que si es vol treballar l'enoturisme, tot uh-huh. i que hi ha molta feina als cellers, és important.
És important perquè nosaltres sempre diem que aquí el territori, el paisatge et va canviant, no? Cada estació, com altres, però realment aquesta època, bueno, no sé, el moviment de tractors amunt i avall, jo...
L'olor,
sí. Jo això, no sé, penso, jo no sé si és que ho vius tu perquè tota la vida aquí, però entenc que tothom, no?, la gent que ve de fora també ha de notar aquesta olor, que jo la considero especial. És un tret de sortida també a una nova etapa a nivell turístic, perquè hi ha molt de moviment també en aquestes dates i també per, és a dir, a l'estiu, a nivell de calor, fer rutes, activitats a l'aire lliure, de caminar, un Penedès 360, això costa més, perquè el clima potser tampoc no t'ho permet, i en canvi cap a la tardor ja tornem a enllaçar això, no?, les rutes en bicicleta, caminar, el passejar entre vinyes i també les activitats a cellers. Sí, sí.
Nadal amb Manovens, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
I bon estiu, bon agost.
Bon estiu, que vagi bé, merci.
Adéu.